Ossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt bones, mosseguis, com estem? Benvinguts tots a un nou episodi de Mossega la Poma. Avui el capítol 621. Estava mirant per no perdre retuc. A veure, tenim per aquí, senyor Magma. Molt bones.
Hola.
Des de Cupertino. Sí. Estàs a Cupertino segons el teu fons. Salutacions també a la gent que s'esteu seguint a YouTube. Moltes gràcies per seguir el streaming. Cada cop sou més i millors, o sigui que genial. Senyor Josep Ruano, molt benvingut a Mossega la Poma.
Moltes gràcies per convidar-me.
Et trobàvem a faltar. Bueno, doncs ja estem tots, ja podem començar, no?
Va, que es fotin mar.
Hola, Marc, què tal?
Bueno, escolta una cosa, a veure, aquí ens han demanat que comenci el show dels Muppets. Jo aquesta setmana em demano un dels meus Muppets preferits, que és el Swedish Cook. El cuiner suec, amb aquell que ens ha quedat de...
O sigui, bueno, Rafael, Pere, moltes gràcies per estar en directe a l'streaming i gràcies a tots els que es aneu connectant. Bueno, doncs això, espera, anem a fer les coses bé, eh? Avui estem ready to go. Deixa'm que tiri la falca aquesta abans, de, perquè no és com no tenim
guió. Tan aviat? Sí, sí, no, sí. Un moment. Abans de la falca ve la secció reclamada per l'audiència. Avui estic molt content. S'ha reclamat per allò. Llavors, aquesta setmana estic molt content, perquè recordes que la setmana passada deia allò que ens l'estan fotent per tot arreu i que ens enganyen per tot arreu? Llavors, aquesta setmana, per un moment de debilitat, quan deixo el nano en l'institut a les 8, he tocat el botó de la ràdio en el cotxe, surt en Basté. I què diu en Basté? Això era pre-elefantes, la meravella d'en Trump d'aquesta setmana contra el programa en Mossega la Poma. I en Basté comença a explicar que es gasten no sé quants litres per produir una imatge del ChatGPT. Llavors es diu, a veure, un moment, he tingut que agafar i demanar Perplexity, a mi ja cremant molts litres i metres cúbics d'aigua, però a veure, un moment, on hi ha data centers, l'aigua passa, sí, mentre s'executa això, l'aigua passa pels circuits, però aquesta aigua no es destrueix. No es destrueix. En el pitjor dels casos, part d'aquesta aigua s'evapora a les torres de refrigeració. Però si algú va darrere un data center, no veureu com una central tèrmica que surt d'aquella columna d'aigua, sinó que hi ha una mica de vapor que se'n va i que fins i tot el que fa és que l'aigua acaba augmentant la humitat relativa de la zona. És aigua. Llavors no es gasta tota, però és igual. Si hem de dir que per una imatge d'estudi d'indi estem gastant aigua i sou una colla de pecadors i us heu d'autoflagelar, us agafeu la prova pietita i us la foteu cap a l'esquena a fer-vos mal perquè sou uns pecadors perquè he fet una imatge d'estudi d'indi.
Que sí que havia sentit que augmentava la temperatura, no?, del riu on la...
Esclar, GrachelCats o qualsevol indústria que utilitzi un sistema de refrigeració augmentarà l'aigua, la temperatura, perquè està refrigerant màquines.
Refrigerar vol dir extreure temperatura d'un lloc per tirar-la en un altre, o sigui... No?
Que siguin a l'aire o siguin a l'aigua de retorn.
La primera llei de termodinàmica, no? Els sistemes tendeixen a equilibri. Tu creus calor d'un lloc, però fots cap a fora. Això és el que fa un aire condicionat, no? Bàsicament.
I la segona llei...
Si ho fas per aigua, pues, el que fas és escalfar aquesta aigua i quan creixes de refrigerar, pues, aquesta aigua has de fer alguna cosa perquè s'evapora i la resta de refrigeres amb qui refrigerant, però creus que escalfa l'aigua vol dir esculpir l'escalfor cap a l'ambient.
A més, tinguem en compte una cosa. O sigui, les GPUs, quan estan operant, són màquines que estan operant per sota de 100 graus. Perquè si pugen de 100 graus és que l'estany de les plaques es fon. O sigui, el que es busca és mantenir una temperatura més aviat baixa i com que la GPU no puja de 100 graus, tampoc pujaràs de 100 graus l'aigua que està refrigerant.
No, però això de més aviat baixa ho haguem de discutir, no? Perquè sí que CPUs i que GPUs operen entre 50 i 70 graus, més o menys, i tu vols tenir el data center a una temperatura... de 20, idealment, no? De 20 graus idealment, a vegades més baixa inclús, llavors, perquè tens millor rendiment, llavors has de baixar 50 graus, 40-50 graus, no és cap tonteria refregar d'això.
No, però jo el que estic dient és que...
Amb un data center fot moltíssima calor. Abuelo cebolleta. Jo recordo un cas fot ja molts anys amb un client ja,
vaig
gran.
Vaig a tornar
una telco.
El comentari més interessant que s'ha fet fins ara, que està... On està aquí? Aquest. Perquè això no són abuelos de l'altre.
Sí, sí.
Jo ja dic que avui no, soc el cuiner suec, eh? Avui no vaig tant, soc de cuiner suec. O sigui.
D'un data center que es va parar, un data center a Madrid molt gran, que es va pagar el sistema de refrigeració. I va haver... Per què es va pagar? Pues perquè un gualtrap fent un manteniment d'un aire condicionat va quedar un tornavís a agafar-se i va fer saltar. En menys d'una hora es van començar a fondre els cabinets de discos de servidors d'IBM, en aquell moment seria X, o sigui, uns catxarros totxos, i quan hi vam anar no podíem treure els discos, no els podíem treure perquè s'havia fos el mateix
soldat. Clar, no? Tot l'estany de les plaques i tot això es desfà.
No per estany. El metall havia dilatat el metall del cabinet del disco.
Imagina't.
No, de discos. Vull dir que la temperatura que puja un data center sense refrigeració és molt bèstia, perquè estàs baixant 30 graus, 50 graus, és el que busques baixar.
No, però en aquest cas, Josep, jo em referia que quan tu tens un data center amb GPUs, que és aquest tipus de data center, hi ha dos tipus de circuits de refrigeració. Un seria la refrigeració, diguéssim, de l'ambient, allò típic que tu tens un data center que fas que estigui fresc i tens aires acondicionats tirant perquè la sala on s'està fotent tiri fresc i llavors doncs, ja dissenyes l'aire condicionat, el data center perquè l'aire circuli i es vagi refrigerant. Però l'altre és que en les pròpies GPUs ja hi ha un circuit tancat
de refrigeració
líquid. Que el que fa servir és que els dissipadors d'aquestes GPUs hi fas passar aigua perquè dissipin encara molt més.
Sí, sí.
És a dir, que com a molt, l'aigua que està refrigerant les GPUs sortirà a 80 graus, perquè
com el que hi ha. Amossega la poma... Amossegar la poma s'aplica no només la primera llei de la termodinàmica, que ara n'estem parlant ara, sinó també la segona llei de la termodinàmica. Us recordo que la segona és que, donat un entorn amb equilibri, si es deixa rodar sol, té tendència a l'entropia. Vale? I l'entropia és el que ens acaba de passar ara, que no tenim guió, però portem 30 minuts parlant d'escalfar.
Estem parlant de... Però llavors, a mi el que em fot és llavors, no, és que gasta tant d'aigua. No.
No gasta, no.
A veure, evidentment sí que hi ha, com que hi ha torres de refrigeració, hi ha una part que s'evapora, una part que es torna al sistema hídric del que s'ha tret, o sigui, al riu o al pantà, vale? I, per tant, això s'augmenta. Però ara jo, per exemple, me'n recordo a Badalona...
Això que escalfa, està fotent aigua més calenta.
Bueno, ja està. A veure, a Badalona, a la platja de Txernòbil, bàsicament, és allà darrere on ja hi havia les torres químiques, aquelles. No? Les torres aquelles que democràticament es va votar que no es traiessin. Vale? I recordo que...
I que s'han reconvertit en no sé què.
Van entrevistar amb un que va dir que el que s'havien de muntar és en una discoteca de tres ambients. Vale? O sigui, la democràcia està sobrevalorada. Recordeu que per cert tipus de decisions es va decidir mantenir aquelles torres fantàstiques com a iconografia del segle XX. Doncs en allà el meu oncle havia tret un musclo que semblava un MacBook de 13 polzades, per entendre'ns, per fer de gran, però
no es diuen
i el
musclos,
tenia dalt de la llar de foc, la closca del
musclo. No són musclos, són uns altres, tenen un altre nom.
D'aigua, el que passa que en allà, aquella zona del mar on es deixaven anar l'aigua de la zona tèrmica,
per peixos grossos,
és una platja tropical.
Tornem a Abuelites, per peixos grossos, els de la tèrmica de crec que era la tèrmica de... a Cubelles, vale? Entre Cubelles i Cunit. Allà hi havia uns llobarros que omplien tota una parada de la plaça, saps?
Peixitos tropicals, tu. Evidentment, sí. La indústria, i sobretot si estàs gastant... A veure, si tens un data center que diu que està gastant no sé quants gigawatts d'energia, evidentment, aquests gigawatts s'han d'acabar dissipant.
Us recordo que els alvocats també gasten molta aigua.
Sí, sí. Avui tenim oients en el directe de YouTube, que és la primera vegada que apareixen. Un és en Pere Ferrando, i l'altre, en Rafael, que diu, no, jo no és la primera vegada, és la segona, però la primera va ser quan no es va gravar.
que també estava en Josep, eh? O sigui,
que era l'últim cop que jo hi era, però...
Compte que també és Josep, eh? O sigui, que va ser culpa d'ell.
Sí, però Marc, van coincidir dues coses. Una, que jo hi era, és veritat, és l'últim programa que vaig venir. L'altra cosa que va passar és que vam parlar tot el programa de l'Opus Dei.
Sí. Que va ser molt
significatiu. Avui
no parlem de l'Opus, ni de tota la seva corrupció, ni de la pederàstia.
Anem a parlar de...
Ni de com han ajudat a que pugin cap al poder. Això tampoc, no?
Tampoc, no, sobretot no, això no. No.
Anem a parlar
de... Avui he vist un tuit de l'Elon que deia que s'havia d'alliberar a la Marine Le Pen. De dir, hòstia, tu, ja que diu que no és nazi, està esforçant-se per justificar-ho, eh?
De moment sembla que qui alliberaran és en Bey d'estar en el dos. No, sembla que és algú...
Això és una notícia de La Vanguardia, o sigui, compte,
no,
perquè aquí...
No, perdona, aquesta notícia no neix de La Vanguardia, eh? Neix de Politico, que és un diari bastant seri... Això neix de Politico. Vull dir, i en Trump va dir abans ahir que faria reformes en l'equip del govern.
Però política no és el que ha dit que l'Elon Musk marxaria abans i al final no és veritat, o li diu així?
Bueno,
Politico és qui ha dit que sembla que l'Elon Musk sortirà, sí. Però és bastant seriós, Politico.
Sí, però sortiran declarant la victòria. Que ho ha fet molt bé i que ja ho ha arreglat i que tot el seu...
Això segur.
Bueno, en Trump li està anant molt bé a l'Elon Musk perquè, diguéssim, l'Elon Musk està fent com de parallamps i tots els atacs estan...
De tonto útil.
De tonto útil, sí.
Sí, perquè, bueno, en fi. Anem a parlar de robots. No sigui que...
Parlem de robots? Un moment, a veure...
Però hem de posar la falca abans.
Posem la falca i després jo voldria que... voldria el comentari d'en Josep a la fi del món, perquè m'interessa les coses que diu en Josep, o sigui que m'agradaria saber-ho. Després podem parlar de robots i de coses.
Vale, doncs deixeu... Recordeu que quan les falques surten, els vostres àudios no estan apagats, excepte que us tregui fora, que no serà el cas d'ara. Vinga, anem a per la falca. Per cert, això és l'episodi, ho he dit abans, ho recordo, el 621 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, li volies preguntar a l'Udon, al Josep, que comentés...
Sí, home, vam fer un programa la setmana passada en el que vam estar dient bajanades.
L'única persona que va ser la fi del món va ser per en Bacba, que va desaparèixer perquè no li anava ni al micro ni al...
No, i avui tampoc anava,
No, però ara sí, Fixa't que és clarament el Yeti. Bueno, sí. Perdona, digues, Marc, que li preguntaves al Josep...
No, doncs això, que vam estar dient moltes bajanades, moltes coses. Jo vaig estar parlant de les coses que deien Dalio i que deien altres coses, i en Balagis i companyia. Continuo recomanant Network State.
Jo l'he vist, Ludo. Me'l vaig estar mirant, sí, per recomanació teva. Sí, interessant, sí.
Sobretot l'apartat d'història és especialment xulo. Hi ha un capítol que és dir, si les news són fake, imagina't la història. Aquest capítol és per emmarcar.
Un tema abans que li passem la paraula a en Josep, perquè se'm va quedar en el tinter de la setmana passada. Es parla molt de les fake news i tal, però això ha existit sempre. És a dir, recordeu la propaganda nazi? Hi havia un departament de propaganda, hi havia un ministeri de la propaganda.
Benjamin Franklin tenia un diari i, com podeu llegir a la biografia del Walter Isaacson, molt recomanable d'en Franklin, en Franklin tenia com diversos personatges, una senyora, un senyor, un no sé què, diversos personatges que enviaven cartes al seu diari que discutien entre ells i bàsicament era ell generant opinió política. I és el que feia és generar com uns actors que aquests actors d'alguna manera, la gent, diguéssim, de Filadèlfia i d'això, s'identificaven amb els punts que ell posava, de manera que ell controlava els arguments de cada línia política, per després poder maniobrar i
igual
fer...
Igual passava amb els emperadors romans de prestigi, que tenien al costat un reporter que els hi feia, els hi anava fent el diari, no? I, òbviament, explicava el que volia explicar i com ho volia explicar, fos cert o no.
Molt, molt més interessants els personatges, diguéssim, de la caiguda de la República Romana, que bàsicament ells escrivien. O sigui, tu tens penya com Cícero i com César que escrivien ells les seves cròniques. En César en tercera persona i tot, eh? O sigui, ja el, sí. No s'ho hagi estat i pujat a l'ego. L'ego ben, ben controlat.
Bueno, perdó.
Josep, Josep.
Sí, sí, tira, tira.
Bueno, no sé, no sé què voleu que digui. El programa el vaig escoltar en diferents moments, a trossos, i no recordo la llista entera de bajanades que deia en Marc. No, la llista entera de coses que deia... Bajanades perquè ho ha dit ell, eh? Vull dir, estic citant-lo, eh? Estic citant en Marc. No recordo exactament què deia. Però, si vulgueu, afegint a la fi del món, hi ha un tema que ha passat una mica desapercebut, com a mínim els diaris d'aquí, crec, que amb tot el rotllo de les tarifs, no? Dels arancels del senyor Trump. O sigui, no contesto la pregunta, faig la tertúlia...
Exacte, és exactament el que et demanàvem.
No, a saltar-me qualsevol intent de guió. No, hi ha un tema que ha passat, crec jo, i corregiu-me si m'equivoco, eh? Almenys jo no segueixo excessivament la premsa d'aquí, però tampoc he sentit, sí que escolto una mica amb els terratos i tal, i no ho he sentit que ho diguessin. S'han centrat en els tarifs, no? En els arancels, que a més són fals. O sigui, el tio que ha dit de l'import dels arancels és radicalment fals, perquè el tio diu, Xina ens fot un 67%. No, amiga, els arancels actuals de Xina a Estats Units és un 7,5%. Europa, un 39%, no, és un 5,2%. Vietnam, un 90%,
és un 9,6%. La diferència és l'IVA, que el posa com a tarif.
Bueno, no, però és molt més que això, perquè fixa't que de Vietnam és un 9,6 i diu un 90. Si us fixeu, hi ha un ordre de magnitud. Taiwan, 64, no, és un 6,6. Japó, 46, és un 4,2. Índia, 52, és un 18,3. Aquest sí que canvia, no? Sí, que el tio...
Calculen com ells volen.
N'hi ha hagut uns que han agafat i han dit que era com el percentatge de material importat partit per l'exportat.
Sí, una cosa fórmula,
pots i es veu que és el que ha sortit. O sigui, hi ha una correlació. Sí,
la balança comercial dividida per dos i rounded.
Però, en qualsevol cas, per mi, el més rellevant de tot el que ha fet en Trump no és, amb això dels arancels, no són els arancels en si, perquè sabem que els posa, els treu, juga, tal. És com ho ha fet. I això, agafant és el fact sheets de White House, de Casa Blanca, vull dir, directament. I és que per poder fixar aquests arancels, que si us heu fixat, va sortir un senador dient, cabron, tu no pots fer això, que té un impacte econòmic salvatge sense passar per l'aprovació del Congrés i Senat, perquè té un impacte econòmic massa gran. I el que ha fet és declarar emergència nacional. Hòstia. Ha invocat una llei que
ja
és...
Temps,
molt, ha invocat una llei molt divertida, que és la International Emergency Economic Powers Act, del 1977, abreviat IEPA, no?
IEPA.
I el tio el que ha fet és invocar l'emergència nacional econòmica per fer això. Que això és molt bèstia, perquè invocar la llei d'emergència...
És un moviment autoritari. És un moviment autoritari.
I dona plens poders. Llavors, vaig a fi del món. Hem passat els anys 20, no? I els Happy Flowers anys 20, no? O, diguéssim, en el segle XX van passar
els feliços anys 20, sí, que era l'any de la prosperitat, sí.
Sí, que venien després de la grip espanyola, eh? Venien després de la pandèmia. En els anys 30 va venir problemes d'inflació absoluta, recessió econòmica, tal, no? Bueno...
I Estats Units resoldre's tot a partir del New Deal, que bàsicament és donar el control de l'economia a l'Estat. O sigui, el New Deal keynesià és l'Estat controla l'economia i l'Estat li diu a totes les empreses el que tenen que produir, en quina quantitat. L'única que no fa és expropiar-les. En plan
sí, és veritat que no sé si tenien moltes més opcions després del crac del 29 i tal, i que a més encara estaven en petrol, eh? Perquè el petrol s'acaba amb Bretton Woods en el 40 i pico. Però bueno, i llavors tenim finals dels anys 30, pues ja sabem el que va passar, no? El que va passar a Europa i el que va passar al món, amb els que això comença amb el Tercer Reich, amb en Hitler guanyant prens poders, després d'eleccions i de sabotejar d'alguna manera el sistema, fer la llei de prens poders, sí? En els 50, i m'he saltat als 40, és veritat, eh? Però en els 50 ve el macartisme i la cacera de bruixes, bueno, veiem què està passant als Estats Units amb educació, ciència, etc. I l'única esperança és que en els 60 torni a venir la bona música, que això ho hem perdut pel camí. No? I això potser sí. La millora, els 60-70, pues que ens
torni aquí. Aquí en Ciner,
els Led Zeppelins i aquestes coses, no? Però és el que ens faltaria. I conyes a part, Trump ha fet el que ha fet amb una llei que li dona pràcticament plens poders. I això és molt salvatge, és molt, molt bèstia. Llegia aquest dematí, i estava buscant-ho ara, mentre es posava asfalques i tal, i no ho he sabut trobar, eh? Llegia aquest dematí amb un analista polític americà, que segueixo, que deia que realment el tema dels arancels per en Trump és una manera, perquè si ens fixem, no ha posat arancels a Rússia, i també hi compra, ni a Corea del Nord, no? Però ja, i en canvi n'ha posat en una illa deshabitada amb pingüinos i foques, que suposo que deuen estar fent indústria pesant o alguna cosa així d'aquests pingüinos de per allà. No?
Amb acer, sí.
Sí, 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 exacte.
Sí, molt, hi ha molts memes de l'espit dels pingüins i en Trump.
Sí, sí. Doncs, deia aquest analista que realment el que està fent en Trump amb els arancels, com que ja ha dit que segons com reaccionin els països, les empreses, tal, doncs podrà fer acords a mida, no? Podrà fer un relief d'aquests arancels, és guanyar-se la lleialtat d'aquelles empreses i organitzacions que s'han posat en contra seva. O sigui, us trenco l'economia i ara veniu a mi.
I negociaràs des d'una posició de poder absolut.
A canvi de lleialtats, digué, ah, va, que no, mira, tu pots importar més barat, tu pots fer. No? A canvi de lleialtat política, de control...
Els meus amics, sobre... o sigui, és clientisme, clientisme total.
Hi ha un tema...
O de dir, escolta, si els teus treballadors no van en contra meva, no publiquen segons quines coses, o el que sigui, depèn de
que ells
vegin. És per negociar coses. Jo he llegit també en mitjans internacionals, en mitjans americans, sí, en què la toca bastant, que el tema que té Estats Units és el gran deute que té, és un deute bestial, ¿vale?
Bestial, sí, sí.
Que... Es li vens a l'agost. El pagament dels interessos vence a l'agost, vale? I ha de renegociar-lo, o sigui, no té més remei que renegociar-lo. Pot forçar la Reserva Federal Americana a que baixi els tipus d'interès, que això li interessa perquè el dòlar, o sigui, els interessos que ha de pagar sobre el deute serien més baixos perquè el dòlar estaria més baix, o la proposta que està fent en alguns països que tenen molts diners en deute americà, com és Japó,
perdona que corregeixi això, sí. Tomàs. No és baixar els tipus d'interès, perquè baixar els tipus d'interès no et fa pagar més barat el deute extern.
Baixa el dòlar.
Devalua
el dòlar.
Refreda saco l'economia americana, que estava molt escalfada, sobretot perquè els Magnificent Seven. Mm. I, per tant, el dòlar es devalua, el deute sí. Denominat en dòlars, et baixa, però cuidado. Si tens reserves amb una altra moneda forta. Però si tu ho pegues tot amb dòlar i acaba el dòlar, sí que...
Sí, perquè té or a Fox. Teòricament té or.
Bueno, teòricament. De fet, ja va dir que volien a veure el que tenien allà. Però també una cosa. Això que comentava en Josep, el millor podcaster del món, que és el Dan Carlin, el de Hardcore History, és un dels que va començar amb el seu programa... Té un altre podcast que no ha estat publicant en els darrers anys, que es diu Common Sense, a partir, diguéssim, d'un article
criminal. Fa temps que està
facturat. Sí, doncs l'han engegat una altra vegada. El Common Sense està basat en un article, diguéssim, com seminal, diguéssim, de la Constitució dels Estats Units, eh? Un article molt famós. Nosaltres no l'estudiem perquè no d'això, però segur que el Common Sense aquest té algun significat per als americans. Llavors, ell... sempre...
Per en Trump no ho crec.
Però el Common Sense... Però llavors, ell bàsicament sempre ha estat, diguéssim, com un podcaster no partisà, ha estat entremig de tots dos partits durant dècades, però ell sempre ha anat avisant que en les últimes dècades el que ha anat fent és que tots els presidents de tots dos colors el que han anat fent és utilitzant i ampliant els poders excepcionals que té el president. És a dir, sense necessitat de declarar això que diu en Josep Cafet, vale? les atribucions que té el Congrés, el president dels Estats Units, cada vegada són més altes. Cada vegada el Congrés i el Senat són més de fireta. El president té capacitat de passar ordres executives i una sèrie de moltes més coses, amb la qual cosa ara l'única cosa que està controlant en el president és el poder judicial, perquè el legislatiu, evidentment, com que ara el Trump té els republicans, és a dir, a no ser que tots els republicans en bloc, o hi haguessin prou republicans que diguessin en bloc, anem a bloquejar tot el Congrés votant de manera alineada amb els demòcrates i parem en Trump fins que se li passi la tonteria, no tenen fort, no tenen res a fer, perquè a més hi ha mecanismes perquè el president pugui governar sense el Congrés. I cada vegada han anat posant més. Llavors, clar, el que diu ell, i deia sempre, és dir, tu ara estàs fent això, doncs, perquè hi ha una cosa que és molt important i que necessites resoldre aquest problema ad hoc, però aquest poder que tu t'acabes d'atorgar, el tio que vingui darrere el tindrà també. I això doncs, porta funcionant doncs, des de l'època d'en Nixon i cada president ha anat afegint, diguéssim, una mica més el poder i ha arribat ara amb un govern supervitaminat.
I en el Senat Marc, tenen majoria, no, els republicans?
En el Congrés sí, i en el Senat. Sí, sí. En el Senat.
Acabo la reflexió que us he fet abans perquè el que els arancels no és més que una cortina de fum per forçar els països a negociar el deute. Hi ha una proposta que no és visible que s'està dient a diferents països. Em recompres el deute, me'l recompres a 100 anys i gairebé a un interès zero. Vale? I està forçant això en base de posar aquests arancels perquè és una forma, diguéssim, de forçar els països. Això és un objectiu, no vol dir que s'aconsegueixi, eh? Però és el que s'intenta. O sigui, el que hi ha per sota és això.
Però el deute, què vol dir exactament? O sigui,
bueno, perquè jo tinc moltes peles... Clar, jo tinc bons teus d'estat i el que t'estic dient és amb els recompres, amb les condicions que jo et posi, que són les que m'interessen.
Fixeu-vos una cosa, Tomàs, a veure, o sigui, el problema és que estem tots... A veure, fins ara el que passa que portem culturalment i tenim com una addicció a aquest control, aquest fet de que Estats Units és el xèrif i que ho controla tot i que d'alguna manera el que hem fet tots és utilitzar el dòlar com a moneda principal. Escolta, si Europa agafa i s'entén amb Corea i s'entén amb Japó i s'entén i Corea i Japó i Xina s'aclaren i Vietnam...
Sobretot amb Xina.
Escolta, és que entre nosaltres no ens fotem arancels i fotem una World Trade Organization menys Estats Units. I ells que s'apanyin, de cop i volta, qualsevol cosa que passi per Estats Units té més fregament. Les empreses americanes tenen un problema molt gros. O sigui,
però hi ha molts
Estats
països
Units,
que depenen dels Estats Units. Per
fins ara, hi ha aquesta probabilitat.
És el client del món. És client de tothom i s'emporta tot el riquès del món. Dius, mira, escolta, què passa? No necessitem el dòlar?
Jo tinc una hipòtesi aquí. Si ho veu, una palla mental, no? Però, Ivan Guineu, que deia en Marc. Primer, que els més beneficiats de tot això, aparentment, sense tenir boca de vida, que està clar, seran Xina, de lluny. I, de fet, històricament, Xina ha sigut la primera potència mundial tota la història de la humanitat, menys una finestreta petita de 250 anys. I s'està acabant, aquesta finestreta. I això, no? I que, a més a més, de l'últim programa, com deia Marc, un parell de segles, dos i mig, és el que duren, més o menys, aquests
cada
cicles.
Civilització, sí.
Aquests cicles.
Això per una banda. Per altra banda, Europa, què tenim aquí? Hi ha competició per la IA, que ho entenem avui en dia per IA, que és el subconjunt de machine learning, el subconjunt d'IA, que en diguem LLMs i tal, el tenim perdut. A pesar que la major part dels investigadors i desenvolupadors d'IA que hi ha a les grans són europeus. Hi ha algun xin, però això és europeu.
I estan tornant...
I alguns tornaran.
Estan tornant molts. Poca broma, llavors, de la de països europeus que estan recomanant, compte amb anar cap a anar a Estats
correcte.
Units.
Correcte. Hi ha guerra per producció, per fabricació. És absurd, o sigui, ja té Xina i no viatja fàcil la indústria, no ho canviem fàcil. Què tenim a Europa? A Europa tenim científics i instal·lacions importants per física de partícules d'alta energia, o sigui, l'ITER, CERN, etc. I tenim una cosa superxula, que és una empresa holandesa, que es diu ASML. Per fer xips avançats, xips per sota 7 nanòmetres, necessites els xeguimbolos aquells, els consoladors aquells de silici ultrapur i tal, no, aquí està, i això, que els fan dos empreses japoneses. Necessites gas foundries, només hi ha una foundry de xips avançats que fabriqui per tercers, que és TSMC, Taiwan Semiconductor Company. Samsung fabrica xips d'aquesta tecnologia, però no fabrica per tercers.
S'ho fa ell.
Al principi feia per tercers, Xina hi va voler quedar mai i van dir, prendre pel cul, fabrico per mi i no em busco merders. I necessites màquines de litografia d'ultraviolet extrem. Que això
i necessites
només fa ASML.
Les lents pels làsers.
Això només ho fa ASML. Llavors, hòstia, i no és fàcil que ho puguis desenvolupar. Muntar una planta de xips sub 6 nanòmetres Són 3 anys, 20.000 milions de dòlars i fins que tens muntada no saps si funciona. Intel ho ha fet 3 cops i ha fallat. Això és el que volia fer.
Aquesta és la part d'això, que hi ha un risc de que no et funcioni.
Sí, exacte. I no ho saps fins que no ho poses en marxa.
Però per què això?
En Biden, per la pobresa de l'aire, la pobresa de l'aigua, no? Coses d'aquest tipus. En Biden va fer aquest Chips Act, precisament per fer una mena de Marshall, una inversió massiva, a tenir una foundry pròpia als Estats Units. En Trump serà follat de Chips Act i en lloc d'això ha dit anem a privatitzar pels meus amics. I ha dit, bueno, fem un acord aquí amb Elon Musk d'inversor, Peter Thiel i ja també Microsoft, Nvidia, AMD pel mig, per veure si comencem a TSMC que s'hi junti i el monti. No? Si jo crec que seria bo si Europa agafés i digués, hòstia, ens vols putejar amb els aranzels i tal? Mira, fem una cosa. Operació de, entre cometes, estat europeu. Anem a comprar totes les accions que hi ha en free float, que hi ha en borsa, d'ASML. És a dir, anem a fer una OPA hostil governamental amb el Banc Europeu d'Inversions a ASML. I un cop estem allà en el Consell, diguem, mireu, no podeu marxar d'Europa, perquè si ja perdem ja ens quedem un tiro al cap, no? I, a més, com que les màquines d'ASML es venen amb un preu de CAPEX, un preu d'inversió de compra, i un tant per xip, per litografia feta, no? Per serigrafia feta, tenen llicència. No podeu fabricar per altres països sense el nostre permís. Fabriqueu per Europa, potser pels xinos, no hi ha mar. Però, que tu trams vols xips d'alta tecnologia? Ai, em sap greu, no pots. Aprendre poc o Nvidia. Saps? No sé què passa en Ludo.
No, que està... És que hi ha un moment que li ha de portar el PC al seu fill.
Això,
és això, clar, qui no veu el podcast a YouTube no ho sap, però els que estem a YouTube sabem que el Ludo s'absenta... Mira, aprofitem sempre per posar una falca quan ell marxa.
Fot-li, va, que continuem, que vull saber què diu el Ludo d'això, va.
Sí, doncs pues espera't.
Fot-li.
Anem a contacte. Un segon, que m'has agafat. Sempre m'agafeu amb el peu canviat. Ara venim.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé. Estem a la part de contacte. Això és un parèntesi, eh? I així durant temps també el Ludo a tornar. Res, només agrair a tots els que heu anat fent aportacions a Mossegar la Poma via la Xeta. Ja sabeu, ja ho he comentat abans, que vam assolir el llindar de poder fer la subscripció anual de l'estudi virtual de StreamYard, que ja el tenim. I res, només agrair a la gent que continua fent aportacions per l'aixeta i a la gent que utilitza també els afiliats d'Amazon. Estàvem donant temps, Ludo, perquè portessis el...
Sí, 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 ho tinc.
És això, que jo crec que Europa hauria d'agafar el control de l'ASML, dir, mira, per als Estats Units no fabriquem, per vendre aquí no fabriquem, etcètera. No donem màquines per vendre allà. Amb això controles els xips d'alta tecnologia, amb el que frenes greia en altres llocs, amb el que... I dintre d'aquest pla Marshall, diguem-ne, una inversió bèstia en dir, científics, ja, torneu cap aquí i anem-ho a fer bé, que tindrem xips i els altres no. Això una part. I l'altra part, on ens podem centrar? Sí, frenes en els altres, pues, i l'altra part és en fusió nuclear. Vam veure amb el Covid que per molt que la ciència avança molt més lenta que la tecnologia, i és normal, quan s'hi posa focus i recursos, avança més ràpid que quan no s'hi posa. Això és obvi. Fotem una inversió salvatge a avançar en obtenir energia per fusió nuclear. Per què? Perquè amb energia per fusió nuclear, o sigui, primer, per avançar en IA i a qualsevol cosa, necessitem més i més i més energia. Tenim un problema en tenir energia neta. I tenim un problema futur en tenir aigua potable, aigua dolça. I la fusió nuclear genera un subproducte que és aigua pura. Llavors, tenim un avantatge competitiva en investigació en física de partícules d'alta energia, avancem a desenvolupar fusió nuclear, quan ja tinguem no la donem a tothom, si es fiqueu, no és públic, tenim la tecnologia, i tenim aigua pura, que passes per un filtre de brita, això és una exageració lògica, una conya, i ja tens mineralitzada.
I li treus la calç.
Diuen depuradores, se'n diuen depuradores i remineralitzada.
Sí, però jo crec que hauríem d'anar per aquí, perquè sí. La guerra del futur ja tenim amb energia, amb l'aigua, sí, però... i amb els xips avançats.
Fixa't que jo estic d'acord amb tot això que dius, i a més és, hi ha moltes altres vies paral·leles a les que tu estàs dient i complementàries i que poden generar sinergies. Però jo crec que en aquest cas hi ha dues coses que tenim una oportunitat de corregir dos problemes. El primer problema és que se'ns deixin de caure els anells. Vale? O sigui, quan es va acabar la Segona Guerra Mundial, Europa es va fer un esforç molt gran per pacificar-nos. Vale? Veníem d'una cultura de l'honor, sí, d'una cultura bèl·lica, una cultura on es magnificava s'enaltia, doncs això, doncs l'agressivitat, allò, quan vagis a la mili seràs un home, tot aquest tipus de coses es fa. I què es fa? Doncs es creen, nou tipus de... Hi ha certs tipus d'ideologies que hi van molt a cor, es fan cert tipus de coses, però, escolta, a veure, ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. O sigui, el que
sembla
no
que anem amb el sentit contrari, Marc.
El que no pot ser és que ens pensem que les coses són perfectes. Si no hi ha res perfecte. Qualsevol cosa que li busquem, volem buscar un problema, li trobarem. I, evidentment, la vida i les coses és hi ha una part de compromís i buscar coses perquè siguem tots més bé. Aquesta és una. O sigui, el que no pot ser és que hi hagi gent que arribin a comenci a haver-hi tanta gent que subscrigui la ideologia de dir és que els humans som un virus. Aquell discurs del senyor Smith, del senyor Smith de Matrix, hi ha molta gent que el diu, la culpa és dels humans, el que hem de fer és reduir i extingir-nos com a humanitat i deixar el planeta en pau. Jo estic d'acord amb ells, que s'extingeixin i ens deixin la resta tranquils. Vale? O sigui, no. O sigui, jo sóc team humanitat.
Però això, per què només ho diu l'esquerra?
Ah, no, jo no estic dient ni d'esquerra ni dreta, perquè per mi no és ni esquerra ni dreta.
Aquest discurs només el sento en l'esquerra.
És una ideologia, és un virus mental que s'ha agafat i s'ha posat a sobre la taula. És com, a veure, hi ha un problema, és que hi ha una manca de religió. La religió, al desaparèixer, al deixar de ser de l'Opus Dei, com dèiem abans, doncs tenim...
No les mentis gaire, que de moment hem anat bé al programa.
Sí, si diem això com dit tot just tres vegades, tindrem un problema, no? Però si... hi ha una manca de sentit a la vida, hi ha una manca de significat, i al final la gent necessita algun tipus de dogma.
Jo crec que hi ha una manca d'una corretja de transmissió comuna d'una sèrie de valors.
Exacte.
No, amb això no estic defensant els valors catòlics ortodoxos, no estic dient això.
Totalment d'acord amb tu.
La religió és un mecanisme de mind framing, és un mecanisme per conformar formes de pensar, per adoctrinar, si voleu. No?
Sí.
No, evidentment adoctrinem els nens.
És que
és així. Perquè el que fem és...
Religió i doctrina són sinònims.
No. Són dos nivells. No. Està en un altre nivell. Sí, precisament el Network State...
Jo crec que és el mateix.
Doctrina i religió.
Però en qualsevol cas...
Que hi ha altres doctrines que no són religió, això també és cert.
Sí, però en qualsevol cas, la religió s'ha utilitzat des dels inicis dels temps com a un mecanisme de transmissió a través de fàbules i de més, no? I de llibres de ficció, no? De transmissió d'una sèrie de principis morals, de valors, de guia de comportament, del que és admissible o que no.
Evidentment,
quan hi ha uns valors compartits, això comporta una visió molt compartida, comporta una comunitat al voltant d'ells, no? Amb això no estic dient que estiguin una religió o una altra, estic dient que és un mecanisme de mainframing poderós.
És el que hi ha.
Quan això es perd, quan estem en una societat aconfessional, anem a dir, per dir-ho d'alguna manera, i que no té per què ser dolent, cal alguna altra forma de transmetre, de crear aquesta comunitat i aquesta transmissió comuna de valors. I això ho perdem. I això passa en paral·lel, a nivell polític, que l'esquerra perd de vista que lluita de classes, en què, quan ha augmentat molt la classe mitjana i les noves generacions tenen feines qualificades, bones i ben pagades i tal, i l'esquerra se centra en el que ve els emprenedors i els, el que en Richard Florida en deia, els anarquistes simbòlics, no? Les feines intel·lectuals, i perd de vista que la classe industrial continua sent majoritària de la població. Però perd de vista la lluita de classes.
I genera altres dimensions. I l'esquerra comença a defensar totes les causes.
I defensar totes les causes és un problema, perquè a més hi ha conflicte d'interessos. Hi ha causes que no són compatibles entre si. I és el que hi ha.
Tot i que, tenen... que s'intenta que ells siguin i
sí, però són, tonteries. I per què no són? Perquè tenen uns valors fonamentals que són oposats. I a partir d'aquí pues anem pel patgaga. Perquè no hi ha valors comuns, no hi ha una referència de valors comuna, no hi ha una causa comuna a conèixer, res no és més una causa per la que lluita, no? I això dona camí a que es coda dels populismes.
Deixa'm posar un exemple. Deixa'm
els populismes i els valors de l'individualisme.
Em deixeu posar el d'allò de Gonzo i us poso un exemple? Em poso vestit de Gonzo i us poso un exemple. Queers per Palestina. Feministes per Palestina.
És a dir,
jo estic molt d'acord i estic molt d'acord. Jo crec que a la gent no se l'ha de massacrar. Els civils no se'ls ha de massacrar i el que s'està fent allà és una bestiesa. Però compte, si tu realment ets feminista, tu saps com es tracten a les dones de països com Palestina? Tu saps forro es passen els drets de les dones?
Ara igual en guanyo alguna mica, però Marc, més proper a casa nostra, quan Esquerra Republicana tenia Generalitat, van fer a la plaça Sant Jaume de Barcelona una desfilada de models, entre cometes, realment de models, de jihabs i burques i tal, no? Esquerra, que defensa el feminisme suposadament, dius, escolti'm, això és un símbol d'opressió, punt final.
Sí, okay? És un símbol ja d'opressió.
Llavors, és un
símbol
dona.
D'opressió.
I un partit que es diu feminista i fa això a la vegada i tantes altres coses, escolti'm, hem perdut el nord.
Estàs derrapant i estàs perdent tota la credibilitat i estàs
fent els I m'agapela quina causa vulguin defensar. Poden defensar que els doni gana i cadascú decidirà si us vota o no els vota, si us vol o no els vol, whatever. Però no pots defensar dues... No pots dir, jo sóc antiracista, visca Hitler, ho sento.
No pots.
No. Si defensem totes les causes, hi ha un conflicte d'interessos i quasi que digui un conflicte mental, no? Importantíssim.
Exacte.
No, i a mi em dóna la sensació...
Es tracta exactament d'això. Llavors, tornant on estàvem, a dintre d'Europa... hi ha ara un poti-poti tant de superecologistes, d'algun tipus de cases estranyes, i tothom ha de ser virtuós. I la mega senyalització de la virtut. És a dir, escolta, ens hem d'estar, primera, estar-nos menys per punyetes. És a dir, escolta un momentet, la situació actual ja no és una de podem viure en abundància, sinó que la situació global és complicada i o fem les coses ben fetes o ens convertirem en un país, en un lloc molt cardat on ningú voldrà viure. Ni nosaltres mateixos. Per tant, hem de començar a lluitar perquè el nostre país, els nostres països, s'hi visqui bé, que puguem tenir...
Però llavors què vol dir, Marc? Els anys del patriarcat i de l'Emili eren millors que els d'ara?
No, jo no estic dient això.
No, per res.
No estem parlant d'això. El que estem dient és que ens hem de... En comptes de preocupar-te de certes... O sigui, per exemple, hi ha certes coses que... s'hauria de declarar la victòria. Per exemple, Espanya, drets de les dones. Hòstia, declarem la victòria. Ho hem fet molt bé. S'ha fet molt bé. Que es pot fer més bé? Sí, però s'ha de reconèixer. Ho hem fet molt bé. I quan reconem que hem fet molt bé la defensa del dret de les dones a Catalunya i que s'ha fet molt bé, podem començar a dir ara, podem buscar altres problemes que resoldre? Podem posar altres problemes que resoldre?
Aquest és un tema.
El segon tema és cal un estat europeu fort. Cal un estat europeu fort. Per què? Perquè amb els contrincants amb els que juguem, jugaran el divide i venceràs.
Aquesta és la clau de volta, Marc. A Europa, el problema que ha tingut greu històricament la conformació de la Unió Europea, no del continent, sinó de l'Europa, com a Unió Europea, és que no ha sabut fer unió, començant perquè no tenim ni una unió fiscal. Començant per aquí. Llavors... cada cop que hi ha algun tema, com aquesta idea que boja o no boja que us deia, tenim un problema, anem de fotre d'acord a 27. Anem de fotre d'acord a 27 i els Estats-nació tenen molt de pes perquè hi ha drets de veto i de més. Mentre passi això, mentre no superem els Estats-nació cap a una Unió Federal Europea, o com n'hi vulgueu dir, o Unió Europea de Regions o whatever, m'és igual, no que s'hi vulgui donar, no avançarem perquè és massa lenta la decisió i massa complexa decisió. O sigui, fixeu-vos, a la Segona Guerra Mundial teníem alguns països europeus que estaven amb l'eix i alguns que estaven amb els aliats, oi? I, alguns, i sobretot molts que van anar canviant de bàndol al llarg de, del conflicte.
Baletes, baletes. Division Azul.
Teníem, i és divertit, no? Seguint el que us deia abans, no? Dels anys 20, els anys 30, com es van sembrant. Teníem Rússia, que no es feia mal amb Alemanya o Tercer Reich, que per mi, òbviament, Alemanya o Tercer Reich ara seguia, com ens va anticipar en Philip K. Dick, però seguia als Estats Units. No s'hi feia mal perquè hi havia el pacte Ribbentrop-Molotov. Després ja ho van trencar en un moment donat, però per un cas molt concret ho van trencar. I tenies Hongria amb l'eix. Hongria continua estant a favor de Trump. I en Putin, si no està a favor de Trump, està amb unes crispetes passant-s'ho de puta mare, una de dos. No, però ja aquí va bé.
Li va de conya.
Anem repetint una mica aquesta història. Per cert, abans del programa que t'ho fèiem sobre Marc, Philip K. Dick, s'ha de revisitar The Man in the High Castle. Perquè ja seguia Prime, que no l'he vista. Però
val la pena, la sèrie val la pena. El llibre està molt bé i la sèrie està molt bé. A més, curiosament, un detall sobre els que van fer la sèrie Man in the High Castle, quan van acabar la sèrie, es van dedicar, o sigui, tant els actors com els productors, com tothom que hi havia treballat, a destruir sistemàticament tota la memoriabilia nazi que van crear. Per assegurar-se que no sortís al mercat negre perquè hi ha bords que es dediquen a comprar aquestes coses.
Sí, correcte. Hòstia, que bo, no ho sabia. Doncs, Philip K. Dick, els últims anys de la seva vida estava com un puto llum de ganxo. El tio es va tornar un ultracatòlic radical, bueno, una cosa salvatge. I a YouTube corre, sí, després si puc buscar enllaç, si penso, corre, no sé si una conferència, una entrevista, alguna cosa dels últims anys de la seva vida, devia ser cap als 80, perquè va morir bastant, fa relativament poc, que el tio, no me'n recordo bé com, comença a dir que, bueno, jo no faig sense ficció. El que passa és que jo parlo amb Déu i jo he vist, i Déu m'ha ensenyat, he vist altres mons, he vist el futur perquè Déu, pues, a mi m'ensenya i el que he fet és explicar el que he vist, no? I dius, aquest tio està com una puta cabra. Però és clar, si tu ara mires el que està passant als Estats Units, que fa 10 anys cap ens ho haguéssim imaginat, qualsevol que ho hagués dit haguéssim dit està sonat, i llegeixes The Man in the High Castle, dius, collons, pues igual el que estava fent igual tenia raó aquest home. Que deia
igual,
que
vital, igual sí que parlava amb un déu que li explicava la realitat del futur.
I llavors era una novel·la costumista, no? I no sense ficció, perquè...
Cada vegada que passen els dies, la realitat s'assembla més a The Man in the High Castle.
Sí, és curiós.
És molt curiós. Deixeu-me afegir un tercer punt, perquè és un tema que jo estic veient molt darrerament i, o sigui, el món és complexa.
Ah, oh, sí? Entendre
la realitat és complexa. I aportar solucions encara és més complexa perquè tens la incertesa del futur, no? I, en canvi, l'esquerra, la dreta, busca respostes molt senzilles. Els culpables són els immigrants. Free Palestina. Bé? Eslògans. I els eslògans cauen de totes bandes, no només cauen d'una banda, cauen de totes bandes. Que al final el que posen damunt de la taula és una simplificació perquè tu t'adhereixis al discurs A o al discurs B, que no ajuda en res a trobar les solucions que a una realitat complexa.
Però
això no es canvia mai. O sigui, passen les setmanes, passen els mesos, passen els anys i això no ho canviem. Aleshores, no sé com podem fer que la humanitat se n'adongui que les respostes als problemes que tenim ara són complexos i possiblement durant molt de temps hagin d'aportar resolucions contradictòries. És el que deies tu abans, Ludo.
Sempre tenir dues idees al cap i pensar que les dues són correctes o les dues són equivocades. Però jo crec que hi ha una solució molt senzilla. Molt senzilla.
Tenim els oients acollonidos, tenim els seguidors i els oients tan acollonidos que no diuen res. Ens fan alguna correcció sintàctica.
Estan aquí tothom acollonit de tot. Sí, jo tinc una solució molt senzilla i molt complexa, Tomàs. A veure què li sembla en Josep i en Magma. Però jo crec que tu estaràs d'acord. És dir, escolta, ei, assumir responsabilitat, fer coses, resoldre problemes, actuar de manera a actuar tu amb la moral i l'ètica que vols que actuïn els altres i demostrar les coses amb exemple. Quan hi ha algú que fa les coses amb exemple, donant exemple, fent les coses ben fetes, la gent se'l mira. I sobretot ensenyar, de dir, ei, has de resoldre els problemes. I amb problemes com es fan? Assumint responsabilitat. Et pots queixar, pots dir coses, però has de fer les coses.
La pots cagar. La pots cagar.
La cagaràs sempre. Segur. I moltes, però assumir que tindràs culpa. Assumir que has estat equivocat. Jo m'equivoco moltíssim. tira meteoroteca, agafa el xipxipet, tu no sentiries que jo he dit en
podcast. El principi, és el principi de la... O sigui, el que tu dius és el... L'únic principi que no es compleix mai amb la política. Ningú té la culpa.
Però sigues responsable. Digues, hòstia, faig una cosa, no ho estic fent bé. Per què? Dóna'm dades, dóna'm informació. I què puc fer per arreglar les coses sense empitjorar les coses?
Bueno, a Catalunya tenim un exemple d'això. La paràlisi per... Sí.
Per imbecilitat.
Per imbecilitat, sí. Per exemple, amb tot el tema ecologista. Som els darrers de la classe amb temes de renovables. Per què? Perquè està tot paralitzat. Paralitzat.
Hem estat no ecologistes per poder assenyalar virtut d'ecologisme.
Exacte. Sí,
hem estat ecologistes per assenyalar la virtut de, sí, ser, de ser més ecologistes
és que
ningú.
És que, no, novament, jo crec que amb la pèrdua de... I això sona, si voleu, molt, molt llallo i molt carca, però jo crec que no és. No hi ha que parlem abans amb el Marc. No? Amb la pèrdua d'aquests valors, no? D'aquesta brújula de valors morals de referència, com que no n'hi ha de comuns, i la senyalització de virtut guanya pes. O dir, no, jo sóc bo, no?
Exacte, dic les coses correctes.
Hi ha un polític que es va passar una entrevista entera dient, mireu que sóc bona persona, no? I és que sóc bona persona, us en recordeu, eh?
No me'n recordo, però segur que sí.
En Junqueras, en una entrevista amb Vicent Sanchís.
Ah, sí.
És que sóc molt bona persona, eh? Ningú deia que no sóc...
Sí, me'n recordo.
I aquest és part del problema. Ens hem instal·lat...
Sí, segona persona no té vida.
I molta gent s'ha instal·lat en una poca retòrica on l'important és com senyalitzes i què senyalitzes. No? Què fas.
Però això és exactament igual que, que quan hi ha, una, per exemple, una ètica cristiana molt forta, que s'han de fer les senyals adequades, s'han de fer les pregàries adequades i posar les espelma... posar les espelmes als sants.
Jo només puc dir-li a l'audiència que agraeixo molt el suport que em donen. Vale? Vull dir que
no... Va, robots.
No, si el robot era un tema del Marc.
Els robots hem de dedicar un programa sencer, robots. Hem de...
Ja no dona temps.
Hem de... Bueno, no, sí, home, una cosa, o sigui, a veure, us porto, deixem de ficar-nos en embolics, a no ser que en Josep s'hi vulgui posar més. Vols dir alguna cosa més dolenta dels d'Esquerra?
No.
Hòstia, ni Opus ni Esquerra
qui vulguis. Per què hi ha tanta por de parlar malament de l'esquerra?
Ah, no sé, no, però és que ells havien fotut no de l'esquerra, sinó que s'havien fotut amb esquerra.
Jo em considero d'esquerres, però és que esquerra ha demostrat ser molt poc d'esquerres, però és com sigui. És un partit, s'ha convertit en una mena de partit populista xungo que...
Jo només sé que en educació ho han fet tot el malament que han sabut i més.
Ara tothom...
I les proves PISA estan on estan.
No sé si va ser dia.
En educació, en economia...
Això ja no hi entenc tant.
Aquesta setmana no sé si ha sigut The Economist o The New York Times que posava l'exemple més gran en el món d'atenció sobre l'habitatge damunt de la ciutat de Barcelona. Ho dic perquè a Barcelona han governat molts partits de molts colors, entre ells també Esquerra, i no ho han fet pas bé.
Bueno, però en aquest cas, a veure, el tema de Barcelona i el tema de l'habitatge es resol fàcilment, és dir, els pisos que no estan ocupats se li casquen impostos i ja estàs, puges a l'IBI i fas un IBI ben gros. Si algú té més de 3 pisos i no els té
més complicat que això, perquè...
Casca, apreta.
L'ocupació, sí, els pisos no... que no estan al mercat, molt d'ells són de tipus especulatiu, Marc, i no són, bueno, i són de grans inversors de fora o grans
fortunes. Casca els impostos, que paguin.
Però no hi ha ningú de l'establishment, perquè al final tots són establishment, que tinguis collons de fer-ho. No ho va fer la Colau, que teòricament era
Però es resol així de senzill. Què passa? Pisos n'hi ha, oi?
Si
no cal fer-los.
Si a Colau, els únics ingressos que ha tingut històrics han sigut de fundacions, observatoris... i merdes similars finançades amb diner públic i després de l'Ajuntament i continua xuclant de la puta mamella del diner públic.
Com la Bascal, com la Bascal.
Sí, tres quarts del mateix.
Bueno, com tots. És que no n'hi ha cap que se salvi.
Robots, que ens estem liant. Vinga, anem als robots.
He estat escoltant en el podcast d'en Peter Diamandis que es diu Moonshots. Té un...
Al Peter Diamandis li passa com a l'autor de The Man... de Man on the High Castle, ¿vale?
Sí, sí, de parla amb Déu.
No, cada vegada que passa el temps va més per de la xaveta, eh? Però bueno,
continua
sent molt interessant.
Què està fent actualment en Diamandis? En Diamandis va muntar fa uns... Ell va publicar el llibre Abundance, on postulava els seus sis principis, les seves sis idees d'allò, i llavors va muntar un superxiringuito que té muntat, en el que bàsicament agafa i convida gent, doncs, potent del món de la indústria, d'aquesta indústria exponencial de singularitat que s'han inventat ell i en Kurzweil, i bàsicament el que munta és que els hi munta un event anual on els ajunta tot, els hi serveix una mariscada, els hi fot unes quantes conferències de gent potent i els hi cobra una barbaritat. O sigui, viu d'això i d'altres coses, de les seves inversions i coses. Però porta gent, diguéssim, que són CEOs i inversors en món d'aquests d'això. Previsions, coses que comences a agafar i a veure que estan posant aquí dintre, és dir, bé, aquest 2025 sembla ser que s'està convertint en el equivalent de l'any 2007 per als mòbils amb els robots bipedals, el que serien androides. Vale? Per què és important un robot androide?
Bipedals o bípedes?
Bípedes. Vale? Ah, amb dos pèls.
Jo crec que vol dir bípedes. El robot bípedal sí. Seria una bicicleta elèctrica.
Seria
un robot bípedes. Amb una roda de bicicleta.
Bípedes. Androides, bàsicament. Allò dels assumint androides amb
però
ovelles... Amb ovelles elèctriques.
Tan evident és.
No, també de Philip K. Dick, sí.
Realment, el que està en el món, diguéssim, de la indústria, la idea és que hi ha hagut el que en diuen ells parlen de la convergència, que no és la que teníem aquí, vale? És quan diverses tendències convergeixen.
I diverses tecnologies també.
Llavors, sí. Ciència de materials, sensors, actuadors, robòtica, porten molts anys treballant amb això, les empreses, hem recordat el, com se'n diu?
Perdona, Rafael, no és que s'hagi dormit, és que s'ha perdut.
S'ha congelat. I s'ha caigut. Sí. Llavors, aquestes han tingut una convergència amb els models grans de llenguatge. Recordeu que
perdoneu, diuen... he posat un comentari del Pere que és una mica anterior, però no volia que es quedés en el tinte, eh? Per si després recuperem el comentari. Perdona, segueix.
Fem una senyal en Pere. Doncs el que hi ha aquí és dir, escolta, els LLMs més tota la tecnologia robòtica convergeix i comencen a ser viables, comencen a ser funcionals, estan començant les empreses a fer-los, els preus objectius és bàsicament estan pensant de fer robots. Que, per què és important que siguin, diguéssim, com androides? Doncs perquè bàsicament no són màquines dissenyades com, per exemple, una premsa hidràulica o un Rumba, sinó que és una màquina que pot operar com una persona utilitzant les interfícies dissenyades per una persona. Que, evidentment, costa molt de formar una màquina d'aquestes, però quan tu tens una màquina...
What purpose? Amb quin propòsit?
Ara imagina't que tu agafes una...
Perquè l'única cosa que jo he vist que pot tenir un sentit és amb l'assistència a altres persones.
No, però imagina't el següent. Vale? Ara imagina que tu tens un robot a casa, tens un robot aquest a casa. Costarà molt, per exemple, ensenyar-li que sigui capaç de, per exemple, agafar i posar els plats al rentaplats. Agafar els plats a la taula, escurar-los, posar-los al rentaplats, esbandir-los una miqueta, posar-los ben posat i buidar el rentaplats i posar-los.
I que planxi. Si hi ha un robot que planxa...
Jo només, aquest cas dos, posem omplir i buidar el rentaplats. Posar la sal, posar...
Ho diu planxar.
Ho diu planxar, vale? Això ja seria d'això. Això és una...
Un robot que et faci les feines de casa? Bueno, cuina no, eh?
No, però suposem aquesta tasca.
Cuinar no, Josep, perquè cuinar és la part lúdica de la feina.
La part lúdica. Bueno, escolta una cosa.
Hi agrada i qui no agrada.
Els dies de cada dia, a la una de la tarda, quan he de tindre el dinar fet, ja m'ho podria fer un robotet. Jo ja cuinaré el sopar o el cap de setmana, però de vegades porta feina i estàs per altres coses. Qualsevol cas, omplir i buidar el rentaplats és una app. És a dir, quan tinguem, diguéssim, el model per ensenyar ensenyant el robot a fer això, és una app i tots els robots del món ja sabran rentaplats. Amb la qual apareix tota una economia estranya. Les previsions que estan fotent aquesta penya és que pel 2040 hi haurà 1.000 milions de robots bípedes corrent pel món. Això vol dir...
Quants?
1.000 milions!
Hòstia, com això com no serà un 2000 els cotxes volen?
Eh?
Això bueno, no serà un 2000 els cotxes volaran?
No, Magma, això ho veurem. Això ho comença, els començarem no,
els
a veure
cotxes,
ja.
Els cotxes volant va passar a finals dels 70, em penso, no? Amb sí. El Carrero Blanco.
O inclús abans. l'altre. Rafael, que el Magma està viu...
Després ens salta l'Estremillard com ben Josep.
Mag... A vegades... Sí.
Rafael, que el Magma està viu, que no li ha passat res. Que sí, aquí patint, que
viure en un poble té això, que a vegades a l'internet cau.
Perdó, jo també vinc en un poble i a mi no em passa, que jo però tinc vera.
Imagineu-vos...
Passa't a vera.
Però... Imagineu-vos els propers 5 anys. Imagineu si en els propers 5 anys, que segurament és quan tindrem un milió d'aquests bitxos corrents, què comença a passar amb moltes tasques? Què comença a passar amb el mercat laboral? O sigui, imagineu aquests bitxos, aquests robotets treballant al camp, aquests robotets fent cert tipus de tasques. Això bé. Com? No, no, exacte. A veure, el problema està en que la classe treballadora, cert tipus de feina...
Ahir en Salai Martí, que per cert presenta un llibre, ha presentat un llibre que parla sobre intel·ligència artificial. Martín, sí, que ha presentat, gràcies. Que ha presentat un llibre sobre intel·ligència artificial que ni és... No recordo el títol, però venia... La idea és que ni és el paradís ni és el dimoni, ¿vale? Que és una cosa intermitja. Per cert, una presentació que fa la setmana que ve a Barcelona amb una llibreria, no recordo quina, de la mà d'Enganyet. Enganyet li fa la presentació. Sabeu que Enganyet té certs coneixements d'IA, també. Bueno, doncs deia...
Bastants, molts.
Deia que hi ha hagut un estudi recent que ha dividit les moltes feines humanes en tasques, ¿vale? I ha fet matching amb aquelles tasques que realment, dintre de la feina de les diferents feines, les ha descomposat en 30 tasques i ha fet un matching d'aquelles tasques que a molt curt termini la IA prendrà una rellevància, la substituirà, les farà la IA directament, no? I clar, en funció del tipus de feina, hi ha més o menys, quedaran algunes que no seran absorbides per la intel·ligència artificial a curt o mig termini i altres sí. I aquest approach em sembla interessant perquè no és todo o nada, sinó que tenim un punt on la IA va agafant protagonisme. I aquí pot entrar també, per això et preguntava abans, what purpose? Quin és el propòsit? Perquè no acabo de veure... O sigui, tu no et compraràs un robot que ara d'entrada valdrà una milionada només perquè renti els plats.
No, parlem de preus. El preu objectiu, totes les empreses aquestes, tots els empresaris d'aquestes empreses, des de l'Elon fins als xinos, estan tots parlant que la cosa està al voltant entre els 20 i els 30 mil dòlars. És a dir, estem parlant d'un cotxe compacte.
Hòstia, de quin any m'has dit, Marc?
Ben, no 30.000 dòlars... 20 o 30.000 dòlars són... Bueno, depèn dels arancels que posi al tram, eh?
Però depèn dels arancels dòlars, que posi al tram, però si ve de Xina, els xinos estan fotent dòlars, bèsties són, aquestes.
Sí, jo regalo a mig Olot un rentavaixelles, tio. Jo necessito un robot.
Recordeu una pel·lícula... Tomàs, tu tens cotxe, oi? Perquè és el preu d'un cotxe.
No, el meu no, perquè el meu van regalar unes circumstàncies que algun dia explicaré i no em va costar més de 2.400 euros.
Vull dir que... Sí, és un mínim de puta
mare. No és normal, Marc. Ai, Tomàs. Recordeu una pel·lícula de mitjans dels 80 de Michael Crichton, protagonitzada per Tom Selleck, que es deia Runaway?
Hòstia, aquesta no l'he vista. No.
Sí, de robots, bueno, hi havia robots tipus rumba, per entendre's, però seguia de robots domèstics, que es tornaven, en deien sediciosos, a traducció catalana, es tornaven duents perquè hi havia un xip maliciós, que hi havia un atac...
De la rebel·lió de les màquines.
Perdona, com es deien? Sediciosos independentistes, els robots?
No, independentistes no, però, bueno, podria haver sigut. I després es deia Runaway.
Runaway.
Runaway, que
sona molt. Em sona molt associada al Tom Selleck. No sé per què.
És que és d'en Tom Selleck, sí, d'en Tom Selleck.
Amb bigoti o sense bigoti?
Amb bigoti.
Encara portava estil Magnum.
Encara era Magnum.
Això sí que és... Això és Boomer Plus. Hòstia,
1984.
Això és Boomer Plus.
Això és Boomer Plus. Pensa una cosa, Tomàs. O sigui, ara imagina que tu tens una empresa, vale? Per exemple, tens un magatzem i s'han de moure caixes. No? Jo ahir, per exemple, vaig anar a comprar sal pel descalcificador. Collons, vaig tenir d'agafar i carregar un sac de 25...
25 quilos.
25 quilos un sac, doncs agafa el sac aquí.
Com 25 quilos de pernil dolç, que diríem abans.
Com 25 quilos de pernil dolç, i veig un pernil dolç de 25 quilos el que pesa, no? Doncs, però clar, llavors, però és que allà hi havia uns quants palets d'aquests sacs, i ciment, i rajoles, i de tot, perquè vaig anar amb un distribuïdor. Clar, allà han de moure moltes coses. Però escolta, si tens un robotet que et pot agafar allà, endreçant les coses, omplint els palets, fent-te palets mesclats, el tens allà com un mosso de magatzem, els 25.000 dòlars és menys del que li pagues amb un mosso de magatzem en un any.
Sí, Marc, si canvies aquí, què ja podràs sortir?
Aquests són els...
No, perquè l'IKEA està muntat perquè no surti ningú, ni robots, ni humans.
Això són les proves que s'han de fer.
Sí. Sabeu, a veure, que a l'IKEA té sortida... Sí, té passadissos per fer... workarounds per fer...
Té dreceres, sí.
Dreceres, hòstia, gràcies, que tinc ja 50 idiomes al cap. Però són molt desconeguts i falten els rètols per marcar-los.
A Estats Units es veu que van agafar i van arrestar un tio que va posar fletxes a terra per ensenyar quins eren aquests passadissos a la gent. Ui. I la IKEA el va denunciar.
I tant, i a la presó encara està, no?
Ara el tenen amb un gulag al Salvador. Almenys no fa tant de fred com a Sibèria.
Sí, bueno, no sé. Sí, en fi. S'ha tornat a congelar el...
Sí, ara veig que s'està tocant el nas i s'ha quedat quiet. Doncs, poca broma, el tema dels robots aquests, perquè ho estan anunciant com el moment iPhone. És a dir, quan van anunciar l'iPhone, encara va faltar un any i mig fins que els comencéssim a veure per aquí. Dóna'ls-hi 4 anys. Dóna'ls-hi 4 anys, cada vegada veuràs més.
Aquesta setmana, no, l'anterior, havia un robot a Barcelona fent no sé què.
Ara ens falta aquí en Raül per posar el moment Android aquí.
No, però el moment Android ja hi és, perquè els xinos ja ho estan fent. A més a més, pensa una cosa, que aquest tipus de màquines... Aquest tipus de màquines són fàcils de copiar, o sigui, no és tan bèstia. I els d'NVIDIA, bàsicament, van anunciar en el keynote de fa 3 setmanes, doncs el Juanito va agafar i va anunciar que traien un kit específic per robòtica. És a dir, et donen ja un conjunt de xips i tota la pila open source aquesta dintre del CUDA per poder agafar i programar aquest tipus de robots, amb la qual... Clar, a veure, el tema és, en el moment que surtin els Optimus aquests o altres empreses, o Boston Dynamics i tal, algú els hi comprarà i els mouran un adó. I el moment que se sàpiga que una cosa es pot fer, es fan com a xurros. Quan va tardar Samsung a tindre el Samsung Galaxy, una cosa més o menys decent que competia amb l'iPhone? 2 anys. L'iPhone 3...
Quan va tardar l'iPhone a tenir... un mòbil amb pantalla plegable per fer-lo més gran.
Ui, diu que li estan fent el mànec, diu que el 2026 en tindran un, però que em sembla que primer costarà...
Jo crec que serà després...
Ronyó, eh?
Quan funcioni bé.
No, quan li treguin la càrrega...
Un colló pels arancels.
Quan li treguin la càrrega que posen al cul dels mous, aleshores es posaran a pensar amb el telèfon plegable.
Jo crec que arribarà tard.
Això de carregar el carregador al cul del mous és per penjar-lo dels collons al cul.
Això has de penjar dels collons al Johnny Ive.
Sí, jo tinc aquest Logitech que es pot associar a 3 dispositius, comencen amb Windows i amb Mac, es carrega per davant.
Que per ser en Mac, jo l'he tingut també i en Mac funciona molt bé.
Jo tinc un Logitech de pell.
Va bé amb Mac,
amb cable, fantàstic.
Va bé amb Windows i va bé amb iPad.
Mira, una de les coses que he après de Ludo, poques, una de les coses que he après és a valorar això. Això ell em va dir, agafa això, jo deia, però això és un rotllo, el tracte és un rotllo, no sé quantos, i tenia tanta raó.
És molt millor perquè pots fer servir tots els dits, totes les mans, sí.
Sí.
No carrega sempre el mateix.
Van molt bé aquests trastos, va molt bé. Però jo ara estic, jo per evitar tendinitis, per anar canviant, vaig canviant de trackpad cap a mouse, ara faig servir aquest petitó de pell, de cuir, o sigui, és luxe.
És molt de senyorito,
Que és Logitech, i va amb cable i tot, i no li he de posar piles.
És pell vegana o no?
És?
És pell vegana?
No ho sé, posa assos.
No li importa.
Sí. És Logitech i posa assos.
Els que diuen que va bé per tendinitis, Marc, són aquells, els trackpads, però aquells que tens la mà com inclinada a dreta.
Els he fet servir. He tingut el Logitech, que és el trackpad.
Tant amb mouse i ja estan amb trackball com en ratolí amb la mà així inclinada.
He tingut el de trackball, però jo et causava tendinitis aquí. O sigui, jo sóc un pupes.
Us sembla que saltem i ja acabem el programa amb les propostes? Tenim quatre només.
Aconseguirem les propostes?
Podré provar una Vision Pro.
Deien Josep Ruano que us féssiu militants d'Esquerra
Republicana. Jo en tinc unes i ja fa com un any.
I què tal?
Va ser dels quatre catalans que es va comprar una.
Ja vam fer portar als Estats Units, a Bike Ride, perquè quan fem els plans de tractament, hi ha un visor en tres dimensions que pots veure com anirà tot, el posicionament dels implants, els protes, tot això, i això ho pots veure i fer anar amb Gas Vision Pro.
És una bona aplicació.
Però és per aplicacions específiques industrials que no com a dispositiu per tenir casa.
Jo ho vaig posar en els meus pares, que ho descansa el meu pare, i el meu mare quan ho va provar i va sortir el dinosaure aquell, quan sortia els petits, deia, ai, que mono, jo em vull un aquí a casa, i tal, va sortir el gran i va agarrar un susto, pobra dona.
Bueno, nois, anem a les propostes. Poso Falca.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Vaig amb la...
Nintendo Switch 2 ja està anunciada. Sembla que fan les coses bé. En comptes d'inventar-se coses rares, fan la Nintendo Switch ben feta. Molt xulo les coses que estan fent amb els comandaments, amb els Joy-Cons aquests, perquè es veu que es pot fer servir com a mouse, o sigui que el pots posar a fer servir com a mouse. I, a més, sobretot, molt interessant, perquè han aconseguit presentar un producte sense fer servir les paraules intel·ligència artificial. Tot i que es veu que en el producte es fa servir la intel·ligència artificial. Per exemple, agafen i munten un sistema de videoconferència mentre estàs jugant, en la que la consola té un micro de merda, que és un foradet a dintre de la consola, però és capaç d'identificar i aïllar les veus, tant de la televisió com d'algú que estigui cuinant o d'això, i a més, permet comprar, evidentment, si compren separadament, una càmera que va per USB-C, i evidentment i és capaç d'agafar i identificar on està cadascuna de les persones que juga, identificar-los a la cara i incorporar-la dintre dels jocs. El qual utilitzen la intel·ligència artificial, però sense tindre que estar dient intel·ligència artificial cada dos per tres o dir que ho fiquen a dintre dels jocs. Simplement dediquen a fer bons jocs que siguin entretinguts. Si us mireu el Nintendo Direct, que dura una hora i mitja, a casa meva ho vam mirar com si estiguéssim mirant el final de Severance, doncs vam estar mirant el Nintendo Direct amb els nens i la dona i hem quedat que me la compro per mi, perquè si no es barallaran els nens, diràs, la meva és meva, no, és meva, i ja està. Amb el qual...
Per cert,
es confirma el que jo ja he dit sempre, el millor videojoc de la indústria és
el
Mario Kart. I el nou Mario Kart és més Mario Kart que mai.
Perquè
permet fer el que sempre hem volgut, agafar i sortir del circuit i anar conduint per allà passejada, fer-te fotos, quedar amb els amics, en plan d'allò, i
ja
parar-te al bar
ja
de corren, Yoshi, prendre't
ja
un batut.
Ja corren memes del que costarà la Nintendo Switch 2 amb les tarifs.
Ja se sap, no?
Ja ha sortit. Bàsicament, estem parlant de 500 euros amb el Mario Kart. Jo ja tinc la visa esmolada, preparada. Els meus fills em diran a quin dia, a quina hora tinc que comprar-me-la per mi.
Víctor, amb Víctor parlant d'astronomia i astrofísica, diu, pels amants de l'astronomia i l'astrofísica, el mestre Joan Anton Català ara ja té un propi podcast, que és bastant recomanable. Jo l'he escoltat, a la temàtica que diu i com ho explica, és estil Joan Anton Català, ho fa molt bé i és molt divulgatiu i molt tocant de peus a terra. L'únic que, com ho grava on the go, o sigui, grava en el cotxe, ho grava caminant i tal, no acaba de funcionar. O sigui, l'àudio surt fluixet, li queda una miqueta de temes d'àudio, ¿vale? Però el podcast com a contingut està molt bé. Vale. En Guillem ens parla d'una eina de dictat. Diu, en Ludo recomanava una eina de dictat per Mac. Recordes, Marc, com es deia?
Mac Whisper.
Mac Whisper. Doncs, per altres, com jo, que vivim amb la vergonya de fer servir Windows, m'han recomanat Whisper Typing, basat en IA, GPT i altres mandangues que li donen una aura supercool. Jo crec que fa el mateix que el Mac. Ha marxat el Marc?
Ah, sí.
Ah, ja ha dit adéu.
Ha caigut, no?
Els nens.
El Marc.
Eh?
No, no, ha caigut, ha dit adéu.
Ah, vale, vale. És que no l'he vist. No l'he vist perquè estic llegint el guió, que és l'única part del guió que tenim, vale? Bueno, segueixo. En Rup, parlant d'economia, diu, us proposo l'escolta d'aquest podcast a minut 16:54 al 33:22 amb una mica d'informació sobre l'euro digital. Històries
per me l'he escoltat avui, estava molt bé.
Ah, sí, t'ha agradat?
Sembla que aquesta part, sí. Han convidat, em sembla, la Cristina Carrascosa, que va estar a Zeta Tester, si no recordo malament.
Sí.
I bé, bueno, parlant de l'euro digital, de tot el que ens podem trobar.
M'encanta l'humor.
La pèrdua de llibertat i tot això.
M'encanta l'humor àcid del Rafael, que diu que el Marc ha sentit Windows i ha marxat.
Sí.
Vale, i acabo. Acabo amb el Marc, que no és el Ludo, és un altre Marc del grup de Mossega la Poma a Telegram. Parlant d'IA i Data Centers, diu un article molt interessant sobre el món de la IA i com aquesta fa que es connectin els clústers en un entorn de data center. Jo no he tingut temps de llegir l'article, però us l'afegeixo a les notes.
Si puc afegir alguna proposta, tant. També.
Sí, tira.
Un parell de llibres del bon amic Albert Molins, un que ja vaig recomanar el seu dia, que és Comer sin pedir permiso, que és una autèntica meravella de llibre.
Com es diu de nom? Albert o Josep?
Albert sí, és un llibre d'assaig amb una part filosòfica important sobre la cultura gastronòmica, històries, no? Per què mengem allò que mengem, com ho mengem, religió...
Com es deia el títol, perdona?
Comer sin pedir permiso.
Vale, és que no és...
És una autèntica meravella de llibre, jo m'ho vaig passar teta llegint-lo, és molt bo, editorial Rosa Merón, i ara n'acaba de presentar un altre de llibre que és, no sé si, suposo que molta gent està al cas de l'aplicació aquesta Esmorzap, no? Dels esmorzars de forquilla, que està tinguent un revival, no? Esmorzars de veritat i no la merda aquesta del brunch i del avocado toast i tal, que segur que hi ha un lloc especial que hi ha infern per aquesta gentola, sinó que esmorzar de veritat d'hora i un fricandó, uns peus de porc, uns callos, que sé, un menjar com demana, no?
Sí, perquè a més reivindica també la nostra cultura, no?
És que és realment de la nostra cuina. L'esmorzar de forquilla és la cuina tradicional catalana. Llavors, a darrere dels esmorzars de forquilla i de l'esmorzar, hi ha Albert Moguins, que va començar amb una pàgina web, amb un mapa de Google, amb llocs on esmorzar. Després uns voluntaris van dir, hòstia, aquí van fer una app. I van fer app, això va explodar. I ell ha fet un llibre, que van encarregar un llibre, que es diu Esmorzars de forquilla, editorial Cossetània, que no espereu trobar-hi una guia de restaurants de forquilla, però això ja hi ha l'aplicació que és gratuïta. O sigui, aquí trobeu unes receptes i, sobretot, trobareu doncs, un assaig sobre esmorzar de forquilla, la tradició gastronòmica, com això es compara amb diferents paraules i diferents tipus d'esmorzar a mig matí a la resta d'Espanya, Castella, Itàlia, Anglaterra, Japó, per tot el món, no? Si és el mateix o no el mateix que el brunch o no. Bé, històries, però són llibres d'assaig, amb una base filosòfica, molt documentats, molt bo, molt, molt bo. I aquest és Esmorzar de forquilla de l'editorial Cossetània. No? Que, de fet,
molt bona recomanació.
El tenia, el tinc, per, claro, el tinc al menjador. Per això.
No, i l'app també està bé. L'app està... Sí. Sí, sí, l'app que deriva de la filosofia.
Deriva d'on te va començar, que amb un mapa que mantenia obert, amb Google Maps, amb una web, no?
I de la idea, sí, que es va, sí, sí. Que es va estendre i, de fet, està marcat tot Catalunya, si no recordo malament, no?
Sí. I podeu contribuir, vull dir, és col·laboratiu. Llavors està marcat quins estan validats, diguéssim, i quins no, i tot això. Sí.
Aquí la tonteria del branch encara no ha arribat, ni la unitat de Barcelona. Vull dir, aquí es menja bé.
Ja.
Aquí on estic jo es menja bastant bé. Molt bé, nois, doncs...
Si no hi ha... Sant Andreu de Palomar també ha arribat poc, el branch, eh? Les coses com siguin.
Sí, i hi ha diversos llocs recomanats d'esmorzar de forquilla que estan bastant bé. Sí, un al carrer Gran. No ens liem. Gràcies. No sé si teniu alguna proposta més, no? Alguna dels oients, espereu-vos, que aquí la gent està aquí dient coses i he passat ho va explicar RAC1. És cert, l'Albert Molins, no? Ho va explicar RAC1, diu en Rafel.
Sí.
Que... Jo diria que sí, em sona que sí. Molt bé, senyors. Doncs, Josep, moltes gràcies per haver estat avui aquí. Ja t'hem agafat. L'hem agafat així d'aquest matí, eh? Aquest gairebé migdia.
A la una, sí. O
sí,
quarts d'una, sí, no sé.
I Magma, també, que hagis... És que et trobàvem a faltar la setmana passada, però ho va intentar i va ser molt frustrant.
No, i avui perquè estic amb el micro del Maxi, no?
Tampoc bueno, podria... i avui s'ha donat un avantatge, que hem trobat on estava el problema.
Sí. Bueno, era... jo ja imaginava que era això.
No era...
Em negava que fos això, però sí que ho és. Sí.
I què era?
Bueno, no era StreamYard, però és el micro.
Ah, bueno, ja.
Sí, no, bueno, no, és que el micro amb USB-C...
Per què fa això no ho saps.
No, per què no.
Però sí que ha vist on està el problema i no és ni la interfície ni l'estudi virtual. Val a dir que una reflexió ja per tancar el podcast. Estic molt content de... Sí, no hem guanyat res amb el tema de la post-pro d'àudio ni res, perquè ja el procés ja el teníem bastant avançat i Riverside, que és molt més bo amb post-pro i en treball d'àudio, en separació d'àudios, ja no li traiem el profit que té aquest estudi virtual. En canvi, StreamYard sí que ens ha permès la interacció amb els oients en temps de streaming, que jo crec que és una cosa que hem de posar en valor i us agraeixo a tots, per això ho volia explicar. Us agraeixo a tots, Pere, Ferrando, Rafael, Sarrión, en Pere Montpeó, a tots els que, en Xavi de Pontevedra, o sigui, a tots els que heu tret el nas per aquí, perquè la veritat és que es fa molt més entretingut tenir-vos presents i anar punxant els vostres comentaris en temps real, és molt més entretingut. Ens retrobem la setmana que ve. Si la setmana que ve encara no és Setmana Santa, diria, no? No, encara no. El dia 11 gravarem, si no hi ha cap problema.
Tinc ganes de fer Torrijas.
Per què Torrijas?
Torrada de Santa Teresa, en català, correcte.
Jo estic fent magdalenes ara últimament. I escolta'm, és divertidíssim fer magdalenes, eh?
Però Josep, la recepta és exactament igual?
Però la recepta és cadascú té la seva, no?
El que passa que a Torrada de Santa Teresa ja pots fer un pa de brioix, un pa sec, que és com es feia tradicionalment, i aquí posa crema i a crema, que això ja és rizar i rizar una mica, no? Bé, hi ha diferents maneres, però sí, és el mateix. Sí.
Aquí hi ha, mira, vaig a fer una publicitat que no paguen, ¿vale? Aquí hi ha un lloc que és un obrador, que a més està al barri on jo visc, d'Olot, que es diu La Nabateria, que té un pa de brioix que quan s'asseca una mica és ideal per fer les torrijas o les d'això.
També pots fer tu pa de brioix, que no costa tant. Ja em passa que hi ha recepta, si vols.
L'he fet brioix japonès amb una premassa que es diu...
Amb una premassa, un preferment, no? Si deu fer servir un...
Un preferment, sí. I les magdalenes...
Llavors has de deixar que s'assequi.
No. El fas primer, el deixes reservat, continues fent la massa i hi ha un punt on l'has d'abocar per acabar de fer tota la barra.
Sí, no, però en Mac m'entenc que diu per fer torrijas.
Sí.
No? Sí, ah, no, ja, per fer torrijas. Si que estigui una mica sec, perquè si no se't desfarà tot un brioix.
Sí. Per això deia que el de la Nabateria l'has de deixar assecar d'aquells que se't passa una mica.
És que si no, el brioix és delicat, que el mullis i tot això no ho podràs agafar, se't acaba per tot arreu.
Un dia hem de parlar, ara fa molts dies que no ven Josep a parlar de cuina, ja tocaria.
I fa molts dies que no escric res en el Substack, i perquè gent va dir, ja no escrius?
No m'arriba el teu Substack.
He anat de cul i no escric res. Tinc aquells articles a mitges que no he fet.
Et proposo una idea, que no sé si és pel Substack, però sí per qui de mossegar la poma. M'agradaria que vinguessis a parlar dels tipus d'olis.
Uf. Hi ha gent que sap molt més que jo d'això.
I per què es poden fer servir uns i altres? Dels monosaturats, als polisaturats i als saturats. ¿Vale? I quin és el punt de... Com es diu? Punt de fum? O punt de...
No, sí, el punt d'una crema, sí.
Sí, perquè saber això i menjar-se, hi ha una línia directa. ¿Vale?
Feu servir oli d'oliva i deixeu-vos de tonteries.
Ja, però l'oli d'oliva...
Tens graus d'acidesa, més suau o menys suau.
Sí, però compte, perquè l'oli d'oliva verge extra no el pots fer servir per segons quines coses perquè té un punt de fum molt baix.
No és veritat, això. No, té un punt de fum altíssim. Té molta insaturació.
No, 130.
Té un punt de fum... No.
A l'oli d'oliva verge de primera premsada és diferent dels més... Bueno, mira tu, no vull fer el programa ara. Ja, sí, sí, mira tu. Jo he estat també mirant coses, eh? Perquè volia que parlessis tu i fer-te preguntes. Bueno, si ens enredem ara amb la cuina, farem un altre programa més i no...
Sí,
no
sí.
Va, que ja anem a dinar, collons.
Bueno, vinga, ale.
Ja no és hora, Magma, ja no és hora, ja no dinar.
Gràcies a tots, Mosseguis.
Adéu, gràcies.
A vosaltres. Adéu-siau. Espera, que tinc que posar l'outro. Adéu.